COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'assetjament i sovint les agressions que han de suportar les associacions de joves universitaris no nacionalistes per part de col·lectius de joves independentistes ha arribat avui a la sessió de control al president Salvador Illa al Parlament. Bona tarda, sóc Carlos Losada i és que el líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha demanat al president de la Generalitat que deixi d'amagar el cap sota l'ala i condemni públicament els constants episodis de violència dels joves separatistes contra els no nacionalistes. Uns episodis que s'han incrementat a mesura que han guanyant pes als sindicats d'estudiants no independentistes després de la derrota del procés i la desfeta que viu el món independentista. La Yolanda Canales ha seguit aquest matí el frec a frec dialèctic entre el popular Alejandro Fernández i el president Salvador Illa.
El president del PP català, Alejandro Fernández, ha retret a Illa que sota el fals concepte de l'autonomia universitària s'està normalitzant l'agressió a alumnes i professors, la destrucció de carpes informatives i la cessió al xantatge violent. I mentrestant, el govern guarda un silenci sepulcral. Es dona carinyo al separatisme, diu, mentre que es mira cap a un altre costat quan s'amenaça a docents i estudiants en la universitat. I també ha advertit Fernández al president de la Generalitat que està prenent un camí similar al dels independentistes, deixant en suspens l'estat de dret. A Salvador Illa se li ha notat molest amb les paraules del líder del PP. Li ha demanat respecte perquè la postura del seu govern és la de respectar les idees. A Catalunya, diu, no sobra ningú. Això sí, s'ha tret responsabilitat de sobre perquè el seu govern ha afegit no ha prohibit cap acte a la universitat i ha instat a Fernández a demanar explicacions a qui correspongui, que en aquest cas doncs seria el rector de la Universitat de Barcelona. És més, el president de la Generalitat diu que s'ho jugaria tot en la defensa de la llibertat d'expressió dels altres. Escoltem primer Alejandro Fernández i la resposta de Salvador Illa.
Está usted emprendiendo un camino peligroso que ya empezó a recorrer el separatismo en Cataluña en el año 2015, que es dejar en suspenso el Estado de Derecho en Cataluña con absoluta impunidad, incumpliendo sentencias judiciales en materia educativa y con impunidad para los que ejercen la violencia en la universidad.
I la manera de combatre idees amb les quals no hi està d'acord no és prohibint que s'expressin, sinó deixant que s'expressin i contrastant-les i combatem-les amb unes altres idees. I jo estic disposat a jugar-me-la perquè els que pensen diferent que jo es puguin expressar. Aquesta és la meva manera de pensar.
També li ha recordat el dirigent popular a ella les amenaces que va rebre un dels professors que anava a participar a l'acte de S'ha acabat, el catedràtic de dret Rafael Arenas. Un professor ha afegit que el president de la Generalitat coneix bé de quan encara participava en els actes de societat civil catalana. Qui l'ha vist i qui el veu? Ha retret Alejandro Fernández a Salvador Illa.
I avui, Yolanda, hem conegut un nou exemple de, podríem dir, censura que cada cop sovinteja més a les universitats públiques catalanes. La Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona ha vetat un acte acadèmic per aquest divendres per parlar sobre l'imperi espanyol. Ho ha denunciat a les xarxes socials els organitzadors d'aquest esdeveniment, Estudiants pel Canvi.
L'acte s'havia anunciat per aquest divendres a les 12 del migdia a l'aula 205 de la Facultat d'Història. El seu títol era Mites i veritats de l'imperi espanyol. I el ponent era l'historiador i escriptor Fernando Paz. Però els joves d'Estudiants pel Canvi han rebut una notificació del deganat i amb el suport del rector on no s'autoritza la celebració de l'acte. Des de la universitat justifiquen la decisió perquè el ponent defensa uns valors contraris als del centre, entre altres coses perquè nega els drets dels homosexuals i també diu que la petició per reservar un espai no la va fer el president o el secretari de l'associació, que és el pertinent. Pel portaveu d'aquesta entitat, Santiago Acostas, demostra una vegada més que a la Universitat de Barcelona la llibertat d'expressió brilla per la seva absència.
Y esta decisión, según ellos, se basa en que no permiten discursos de odio en la universidad pública, una universidad que es de todos. Una vez más se demuestra que la libertad ideológica en la Universidad de Barcelona pasa desapercibida por completo y no existe. Por tanto, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a tomar las medidas jurídicas como las que sean pertinentes para solucionar este problema.
Acosta anuncia que emprendran accions judicials, però en tot cas ha deixat clar que l'acte s'acabarà fent. Encara està per determinar, això sí, el lloc i l'hora.
Gràcies, Yolanda. 5 minuts, 2:15, com cada dia a aquesta hora, obrim àrea de serveis. I parlem del temps, que sembla més de tardor que no pas de primavera. El dimecres ha començat amb un ambient fred, amb boires, en moltes comarques, seran format a punts de l'interior, a les valls del Pirineu, a les comarques de Girona i també amb el prelitoral. Amb el pas de les hores, aquestes boires s'han desfet i s'ha imposat el sol a tot arreu. Les temperatures, això sí, han baixat clarament i l'ambient és més propi del mes de març que no pas del mes de maig en el que es trobem. A la tarda esperem ruixats, però seran més aïllats que els últims dies, afectaran a punts del Pirineu, de les comarques interiors de Girona i el massís dels Ports. La cota de neu està al voltant dels 2.000 metres. Les temperatures pujaran més que ahir al centre del dia i l'ambient serà més suau, amb màximes que estan voltant entre els 17 i els 22 graus. Com està la xarxa viària hores d'ara? Qui ho sap ben bé és el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. La veritat és que a aquesta hora parlem de molta calma al conjunt de les principals carreteres i autopistes catalanes. Ara hi ha poc volum de trànsit i, el més important, no tenim constància de cap gran incidència, accidents avariats que ens pugui complicar la circulació. Per tant, com us dèiem, a aquesta hora, fluïdesa a la xarxa viària, també a les principals vies que envolten la ciutat de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara fes atenció a aquest important avenç mèdic que hem conegut aquest matí. Un equip de l'Hospital de Bellvitge ha posat en pràctica per primera vegada a Espanya una tècnica quirúrgica pionera que permet extirpar tumors de pàncreas que fins ara es consideraven majoritàriament inoperables. El pacient és un home de 45 anys amb un tumor complex i va marxar a casa el 7è dia de la intervenció i sense cap ni una complicacions. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Explica'ns quina és aquesta tècnica que s'ha posat en marxa a Bellvitge.
Doncs mira, aquesta tècnica és la resecció de càncer de cap de pàncreas amb bypass venós intraoperatori, que té com a tret característic que abans d'iniciar la resecció del tumor es realitza aquest amb bypass entre la vena que recull sang del budell i la vena cava. I tot això per què? Doncs aquesta derivació permet que la sang pugui continuar circulant durant el temps que dura l'extirpació del tumor i d'aquesta manera s'evita que els budells i el fetge pateixin. I aquest procediment és molt útil en casos molt concrets, en què cal extirpar un tumor de pàncreas que enganxat a ramificacions venoses o arterials i que no es podia extraure sense seccionar, en aquest cas, aquestes ramificacions. Aquests són els coneguts com a càncers de pàncreas localment avançats. Fins ara, com tu molt bé has explicat a Carles, la majoria d'aquests tipus de càncers de pàncreas eren considerats inoperables i per això aquesta investigació de l'Hospital de Bellvitge és molt interessant de cara al futur. Recordem que el càncer de pàncreas, malauradament, és un dels més agressius i té una taxa de supervivència molt baixa, un 10% en un període de 5 anys. La clau és un diagnòstic precoç, perquè són els primers símptomes d'aquest tumor, que són imperceptibles en la seva primera etapa i els que ens poden avisar. Serien la icterícia, dolor abdominal, pèrdua de pes, inapetència o canvis en la femta, aquests primers símptomes. A Espanya es diagnostiquen 9.000 casos anuals de càncer de pàncreas i és el 8è càncer en número de pacients.
Gràcies, Sergi. Enhorabona, doncs, a aquest equip mèdic de l'Hospital de Bellvitge a Barcelona. Tot i que els més woke ho han volgut silenciar, diumenge va ser el Dia de la Mare. I nosaltres dediquem avui uns minuts a unes mares molt especials. Són les que, davant el diagnòstic de discapacitat del seu fill, decideixen fer un gir radical en la seva vida i dedicar-se plenament a la seva cura. Aquesta decisió, sovint silenciosa i poc reconeguda, implica renunciar a moltes fites personals i també professionals. Aquestes dones aparquen la seva carrera, les seves aspiracions i, de vegades, fins i tot la seva salut per garantir el benestar del seu fill o de la seva filla. El procés emocional és profund. Es passa per un dol silenciós, el de les expectatives trencades. Aquest dolor s'hi suma la responsabilitat constant que pot derivar en esgotament físic i mental, el que es coneix com a síndrome del cuidador cremat. Cal posar en valor, doncs, el seu sacrifici, la seva capacitat d'estimar sense límits i el seu paper imprescindible d'aquestes mares, perquè darrere de cada nen amb discapacitat que avança i és sovint una mare que ho deixa tot per ell. La Patrícia és la nostra mare protagonista d'avui i ens ha facilitat el seu testimoni aquest matí a Rere en Cope Catalunya i Andorra. Ha estat amb ella la Iolanda Canales.
La Patrícia és mare de l'Eric, de 14 anys, i que té autisme sever. Això significa que diu molt poques paraules i necessita suport per a totes les activitats diàries. I com és el seu dia a dia? Ella diu que des de que va néixer el seu fill s'ha convertit en una lluita constant per absolutament tot, i això al final acaba cansant. Es deixa la feina, la vida i la salut.
i aleshores et converteixes en una lluitadora absoluta. T'has de barallar absolutament per tot, per l'educació, per la vida social, pel lleure, pel transport, per la salut, absolutament per tot. I tu pel camí doncs vas deixant la teva salut, la teva vida, has de renunciar a moltes coses a nivell laboral, per no dir de vegades del tot.
I ella es considera privilegiada perquè pot treballar i només durant un temps va demanar jornada reduïda. Diu que té sort perquè la seva família és un suport fonamental i perquè ara pot fins i tot teletreballar.
I jo em considero molt afortunada perquè jo he tingut la sort de tenir el suport incondicional de la meva família, dels meus pares, de la meva germana, i per tant he tingut moltíssima sort i només, entre cometes, he hagut de fer una reducció de jornada durant uns quants anys. A partir de la pandèmia, afortunadament, doncs, jo tinc una feina que la puc fer a distància i per tant doncs, he pogut mantenir la meva feina, que em considero molt privilegiada.
Però no tot pot dependre de la sort i per això demana mesures laborals per a les mares cuidadores, perquè puguin conciliar, perquè tinguin flexibilitat laboral o fins i tot també que puguin cotitzar, perquè no siguin més pobres quan siguin grans. I també que els seus fills, per exemple, puguin accedir a activitats d'oci en igualtat de condicions i que no els costin més diners. Però la Patrícia posa l'accent en l'abandonament absolut que es troben, sobretot quan aquests nens fan els 18 anys. De forma irònica, ha dit que es produeix un miracle, perquè deixen de ser per l'administració dependents de forma automàtica.
Resulta que a Catalunya tenim el miracle de la Moreneta, que és que quan els nostres fills compleixen 18 anys, miraculosament es curen del que tenen, del que sigui, i els hi baixa el grau de dependència, els hi baixa automàticament. Els hi baixa, l'administració els hi baixa. Llavors les famílies hem de buscar un advocat, hem de denunciar l'administració, ens hem de gastar moltíssims diners, això és un desgast emocional. Bueno, i això les famílies afortunades que ho poden fer.
No confia la Patrícia per tot plegat en l'administració i en que pugui cuidar el seu fill quan ella ja no hi sigui. I lamenta que es gastin milions d'euros en coses que al final diu no serveixen per a res.
Molt bé, doncs, ja heu escoltat la història de la Patrícia i ara volem parlar amb la Maria José Tavira, que és una de les representants del sindicat de mares amb diversitat funcional. Maria José, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Hola, buenas tardes.
Bueno, explica un poco a nuestros oyentes cuáles fueron las principales razones que os llevaron a impulsar un grupo de mujeres, pues este sindicato de madres con diversidad funcional. A ver, explícanos cómo fue el inicio.
Bueno, bien, primero el sindicato hace 4 años que está en funcionamiento, ¿vale? Y bueno, se creó a razón de que había mucha falta de recursos, claro. ¿Vale? Uh-huh. Y es para reivindicar pues la falta de estos. Luego también pues nos damos apoyo emocional, nos informamos también pues de los trámites que hay, de cómo hacerlos. Bueno, es también un grupo de ayuda, de apoyo, a la par que de reivindicación.
Claro, porque en cierta manera lo que pedís es un poco de apoyo institucional para vosotros, a estas familias que tenéis hijos con discapacidad. Y este apoyo institucional, María José, ¿está bien definido ya o, en fin, falta aún concretarlo más?
Bueno, a ver, el tema de los recursos pues está fatal, es decir, los recursos para nuestros hijos, que son mayormente grandes dependientes, sobre papel los recursos están muy bien, ¿no? Las normativas, las leyes, pero luego nos encontramos que no se están cumpliendo, ¿no? Entonces no se están cumpliendo, por ejemplo, el tema de salud, ¿vale? Salud mental para nuestros hijos, por ejemplo, con conducta es del todo insuficiente, ¿no? Luego el tema habitacional es un tema que no está resuelto. Nuestros hijos cuando se hacen mayores de edad no tienen posibilidad de residencial o otros recursos de este tipo. Luego la educación inclusiva tampoco está funcionando, o sea, el decreto de inclusiva es evidente que no... no se dota de presupuesto, por lo tanto no está funcionando, ¿no?
Aquí María José, está la ley de la dependencia. ¿Os está siendo útil esta ley o también sois un grupo que nos llega? A ver,
la ley de dependencia, lo que se percibe de cuantía es del todo insuficiente, ¿de acuerdo? porque la discapacidad tiene unos sobrecostes que se pueden que pueden sobrepasar un 200% a lo que se llegan crianzas sin personas con discapacidad o grandes dependientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no, es del todo insuficiente la cuantía que se percibe y bueno, no es correcto.
Tendría que llegar con más eficacia y más eficiencia esta ley de la dependencia a muchos colectivos, incluido el vuestro. Tú hablabas al principio de esa entrevista, María José, del impacto que tiene bueno, la situación que vivís vosotras, sobre todo las madres que atendéis a vuestros hijos con problemas de discapacidad en la salud mental, ¿no? La vuestra, quién os cuida a vosotras, y luego, claro, la preocupación por vuestros hijos o hijas, ¿no?
Bueno, ¿quién cuida a las cuidadoras, no? Sería algo así.
Básicamente, bueno, sí. Pues luego el impacto que tiene el estar pendiente prácticamente 24 horas de un hijo con esta problemática, ¿no? Me imagino.
Bueno, el impacto emocional es importante, igual que el impacto económico. Claro. Y bueno, nos cuidamos entre nosotras porque efectivamente la carga de cuidados que soportamos pues precisamente por la falta de recursos repercute pues negativamente en nuestra salud física y mental, ¿no? Y de hecho las cuidadoras no profesionales, las madres, a lo largo de los años acabamos desarrollando enfermedades musculoesqueléticas igual que las trabajadoras profesionales, como serían las trabajadoras del SAT, ¿no? Por ejemplo. Mm.
Claro. En tu caso, María José, el problema que tienes con tu hija o con tu hijo, ¿cuál es exactamente? Y me imagino que te lleva buena parte del día estar pendiente de él, ¿no?
Sí, efectivamente. Mi hijo es un gran dependiente, lo que sería un grado 3. Sí. Es autista, bueno, con altísimas necesidades de apoyo y con otras comorbilidades. Y bueno, requiere una atención efectivamente 24 horas. De hecho, bueno, pues lo que comentaba antes, por ejemplo, el tema de los sobrecostes, pues bueno, por ejemplo, ¿no? Tema escolar, pues bueno, muchas de nuestras criaturas son expulsadas de las escuelas públicas por falta de recursos, por falta de velladoras, por falta de apoyos. Entonces, al ser expulsados tenemos que recurrir a la escuela concertada. Y bueno, estamos, por ejemplo, en mi caso estoy pagando incluso con becas cerca de 500 euros, ¿de acuerdo? Yo tuve que dejar de trabajar, entonces, bueno, yo tengo pareja, pero en casa es un solo sueldo, por lo tanto estamos condenadas a la pobreza. De acuerdo, entonces tenemos serios problemas, claro. Pues bueno, para compatibilizar bueno, la vida laboral, claro. Muchas tenemos que abandonar y en otros casos hay reducciones de jornada, todo lo que representa.
Tú has tenido que renunciar a tu progreso profesional para dedicarte a lo importante para ti ahora mismo, que es cuidar a tu hijo. Y veo que son muchas las asignaturas pendientes que tiene la administración con las personas, las familias, los niños y niñas también con discapacidades. Lo hemos hablado con María José Tavira, que es responsable del sindicat de Mares amb Diversitat Funcional. María José, muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y que tengáis mucha suerte con vuestras reivindicaciones.
Muchas gracias.
Arriba és el moment de fer una aturada per publicitat i després marxarem fins a Itàlia, fins al Vaticà concretament, on avui ha començat un dels conclaves més complexos i incerts de la història recent de l'Església Catòlica. 3 minuts de bones recomanacions i escoltem un dels protagonistes d'aquest esdeveniment històric.
Te lo estamos contando. La información del Vaticano acaba de confirmar que el conclave...
El mundo se prepara para la llegada de un nuevo papa.
Sigue todas las claves en COPE y en COPE.es.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate 2 gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad. Haz tu verano realidad, realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Realidad, realidad.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de MAFRE se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? MAFRE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja anem fins al Vaticà. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, és un dels 135 cardenals que hauran d'escollir el nou papa a partir d'aquesta tarda. La representació espanyola és de 13 cardenals, però només 7 són electors. Els altres han superat ja els 80 anys. Aquest matí, i abans de començar els actes oficials amb una missa, el cardenal Omella ens ha atès un moment. L'ha escoltat el Sergi Torre. Endavant de nou, Sergi.
Sí, i llança un missatge d'esperança i alhora de confiança. L'arquebisbe de Barcelona ja en una carta pública admet que aquest conclau arriba en un moment crucial per l'Església i considera que el debat no ha de ser entre progressistes o conservadors, sinó que l'objectiu, segons el cardenal Juan José Omella, és ser profundament fidels a l'Evangeli.
Tenemos el Evangelio, es el hilo conductor. Ese mensaje de Jesús que el Concilio Vaticano II trató de adaptarlo a las preocupaciones del mundo de aquel momento, eso tiene que continuar. Y eso es lo que han hecho Pablo VI, Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Todos ellos han traído ese mensaje de Jesús con alegría.
Pel cardenal de Barcelona, la responsabilitat ara dels cardenals és identificar quins són els reptes que té l'Església Catòlica perquè s'assembli a l'Església que anhela Jesucrist. Convençut a Juan José Omella, el cardenal de Barcelona, que s'escollirà la millor opció pel context i el moment actual.
Rezar para que, pues que seamos dóciles a lo que el Espíritu Santo tiene preparado. Papa, que Dios ha pensado desde toda la eternidad, pues que ese Papa acertemos y lo traigamos nosotros con nuestra votación. Que en el fondo lo único que hacemos es seguir los dictados del Espíritu. Pero seguro que será, como todos los papas, muy querido y hará un bien enorme. Y será el Papa que necesita este tiempo la Iglesia y el mundo.
Aquesta tarda, a partir d'un quart de 5 hora local de Roma, els cardenals estan convocats a la capella paulina del Palau Apostòlic per anar caminant fins a la pròxima capella Sixtina, on es portarà a terme la primera votació del conclau.
Gràcies, Sergi. Un apunt judicial. La Fiscalia ha recorregut al Tribunal Suprem la sentència del TSJ que el març passat va absoldre l'exfutbolista del Barça, Dani Alves, d'un delicte de violació en una discoteca de la capital catalana el desembre de 2022. La Fiscalia planteja veu un únic motiu de recurs, la vulneració del dret a la tutela judicial efectiva i el dret a la resolució judicial degudament fonamentada amb prohibició d'arbitrarietat. Segons la Fiscalia, els magistrats del TSJ van dur a terme una valoració no racional de la prova practicada durant el judici oral i no van valorar totes les proves que s'hi van presentar. Garantir una bona cobertura de telefonia mòbil a les zones rurals és fonamental per assegurar la igualtat d'oportunitats i evitar, sobretot, el despoblament. La manca de connexió en molts municipis dificulta el dia a dia de la ciutadania, afecta els serveis públics i frena també el desenvolupament econòmic d'aquestes zones. És per això que el govern de la Generalitat ha fixat com a prioritat actuar de manera coordinada amb els municipis i les operadores per resoldre les incidències i millorar la cobertura a pràcticament tota Catalunya. Una de les iniciatives més destacades és el desplegament d'una xarxa pública de fibra òptica que arribarà a milers de seus públiques en els pròxims anys i també als molts domicilis. Amb aquesta estratègia es vol garantir que viure en un entorn rural no impliqui tenir menys serveis ni connectivitat que en una zona, per exemple, urbana. Omar Numri és alcalde de Castelló de Farfanya, a les comarques de Lleida, un dels molts pobles damnificats amb la mala o nula cobertura de telefonia mòbil. Ho ha explicat darrere en COPE Catalunya i Andorra el Ricard Álvarez.
La cobertura de telefonia i internet és una qüestió clau per al futur dels pobles petits de Catalunya. Ho ha denunciat l'Omar Numri. Segons explica, l'accés a la connexió hauria de ser considerat un servei bàsic.
Hem de tenir en compte, en primer lloc, que la cobertura tant de telefonia mòbil com d'internet a dia d'avui és considerada un bé essencial. Val? És a dir, per fer el símil, seria l'equivalent a l'accés a l'aigua a les nostres llars.
Numri alerta que municipis com el seu pateixen greus mancances per causes com l'orografia, la baixa densitat de població i la manca d'inversió. Sense cobertura no hi ha serveis ni atractiu per viure-hi.
Doncs va ser el novembre, en el nostre cas, i vam estar 3 dies sense cap tipus de comunicació, ni per mòbil, ni per telefonia fixa, ni per internet, ni per cap de, diguéssim, totalment incomunicats, no? Ni l'administració local, ja no parlo a nivell només particular, ni cap tipus d'edifici ni de zona del municipi tenia cobertura.
Aquest tall de cobertura que esmenta va tenir lloc al novembre, però assegura que situacions similars es repeteixen sovint en altres municipis. Parla d'alcaldes que han estat recentment 36 hores sense línia.
Hem trucat un alcalde per dir-me que han estat ahir i abans d'ahir 36 hores sense cobertura ni mòbil ni fixa. Llavors, clar, ens sentim totalment desemparats en aquest sentit. Sí que comença a haver ja uns primers moviments al respecte i estem agraïts, no, perquè començar a ser escoltats, però volem solucions el més aviat possible perquè, com deia, és un bé essencial.
Des de l'entitat que representa exigeixen mesures urgents perquè, com afirma Numri, el repoblament del territori no és viable sense garantir les infraestructures bàsiques de comunicació.
Senyor Albert Torres, és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Senyor Torres, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, el govern s'ha proposat que tots els municipis rurals tinguin cobertura de telefonia mòbil estable i de qualitat durant tot l'any. Aviam, senyor Tor, com es concretarà aquest compromís? Estan en ello, com diuen ja habitualment?
Sí, hi ha tres grans línies per avançar cap a aquest objectiu. La primera és tot el que té a veure amb la pròpia gestió i comunicació de les incidències, no, que hi ha i que, per tant, també afecten a la qualitat d'aquells llocs on hi ha certa cobertura, ja sigui amb diguem-ne, telefonia mòbil, ja sigui a nivell de 4G, 5G, o ja sigui també a nivell de fibra òptica, diguem-ne que tot el que és 5G més fibra òptica considerem que és cobertura o internet d'alta velocitat, per dir-ho així, sí? Llavors, en aquells llocs en els que ja n'hi ha, en allà cal gestionar millor les incidències, sobretot perquè qui acaba donant el servei de connectivitat als usuaris són les operadores privades de telecomunicacions. Per tant, el primer punt que estem abordant és que properament tindrem un protocol, no, de gestió i comunicació de les incidències amb les principals operadores de telecomunicacions, que inclourà per primera vegada el món local. És a dir, en el moment en el que es produeix una incidència, és important que els alcaldes, alcaldesses, la pròpia Generalitat, doncs tinguem la informació del que està passant, i això ajuda a gestionar aquestes incidències de la millor manera possible, amb informació i amb transparència. Aquesta és una primera línia.
M'imagino que ja s'han obert converses amb les operadores, que són el punt clau per resoldre aquesta problemàtica. En quin punt es troben aquestes converses, senyor Torn?
Doncs miri, tot això va començar el mes de gener, també per primera vegada. El que vam fer és reunir al Palau de la Generalitat el conseller de la Presidència, jo mateix, el secretari de Governs Locals, a les operadores i a les associacions municipalistes al Palau de la Generalitat per obrir, evidentment i de manera formal, aquesta necessitat. Veníem al desembre d'una situació, per exemple, al Pirineu i Aran, amb un tall de fibra que es va produir. Per tant, nosaltres som conscients que la connectivitat als usuaris l'acaben donant les operadores privades, però aquest és un tema que ens preocupa i ens ocupa el govern de la Generalitat. Per què? Perquè el que són usuaris per les operadores privades, per la Generalitat i pel país, són ciutadans i ciutadanes. Clar. Per tant, allà es va originar això i a partir d'allà hem estat treballant un protocol de com comunicar aquestes incidències, de que hi hagi un telèfon d'atenció, diguem-ne, als alcaldes i alcaldesses, i uns nivells d'atenció i d'informació adequats, i estem ja en un punt molt madur perquè en les properes setmanes, diguem-ne, hi pugui haver ja i es pugui presentar aquest protocol que afecta el que són les incidències que es produeixen. Clar. Després hi ha tota la segona part, que és l'extensió de la connectivitat.
Que aquesta seria una de les parts més importants i la que s'hi ha de ficar, doncs, podríem dir, tota la carn a la graella. En aquest sentit, la nova xarxa pública de fibra òptica que volen posar vostès en marxa, això millorarà la cobertura dels mòbils a pobles més petits i masies aïllades, per exemple?
Sí, la xarxa de fibra òptica al final té dos objectius diferents, no? El primer, que també és important i el menciono ràpidament, és que la Generalitat amb la xarxa de fibra òptica, que ara ja aquest 2025 doncs superarà els 8.000 quilòmetres, no? Arreu del país, un primer objectiu són els serveis públics, les seus públiques. És a dir, nosaltres sí que podem connectar, i vam anunciar fa molt poc el projecte ja en licitació, a connectar les seus públiques, és a dir, comissaries de Mossos, escoles, hospitals, en aquesta xarxa, que també han de tenir connectivitat, i que és important també per tots els municipis que aquests serveis estiguin connectats a una xarxa resilient. Aquest és el primer objectiu, val? Però després, a part d'aquest objectiu, els excedents que hi ha d'aquesta xarxa els posem a disposició de les operadores privades perquè puguin utilitzar part d'aquesta xarxa per acabar d'arribar a usuaris, no? Zones rurals on seria molt més difícil que la iniciativa privada hi arribés, perquè al final hi ha molta competitivitat entre les operadores privades, diguem-ne, en zones molt poblades, però hi ha molt poca competitivitat, per dir pràcticament nula, no?, d'arribar a les zones privades. Llavors, aquesta xarxa de titularitat pública fa que si nosaltres ja hem arribat com a Generalitat a determinats municipis, i l'objectiu és que en aquesta legislatura arribem al 100%, de fet ara estem en el 65% dels municipis on arriba la xarxa pública, no vol dir que les privades arribin a més, també, però la xarxa pública arriba al 65% i estimem que aquest 2025 ens aproparem al 80%, doncs aquests excedents sí que els posem a disposició, vol dir que hi ha trams que les operadores privades poden utilitzar per arribar més fàcilment en aquestes zones.
De cara a aquest estiu, a les festes pròximes del Nadal, especialment a les zones del Pirineu, quedarà doncs garantida aquesta bona cobertura, senyor Tor, o és molt aviat encara?
La garantia 100%, evidentment, no
existeix, clar.
Perquè incidències, evidentment, en una xarxa de telecomunicacions n'hi ha cada dia, això és així.
Molt bé, doncs, Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, gràcies per atendre'ns, bona tarda, molta sort, i esperem que tot el que està en projecte sigui ben aviat una realitat i que aquests talls de subministrament en quant a comunicacions siguin els mínims possibles. Senyor Tor, gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Molt bé, doncs ja veurem com funciona això de la connectivitat de cara a aquesta època que és l'estiu, que també hi ha molta quantitat de gent que va estiuejar a la costa, ja sigui a la muntanya, i a veure si aviam si la telefonia mòbil funciona com ha de funcionar. Deixem Barcelona, anem fins a Andorra, perquè el Principat es vol refermar com una destinació turística de tot l'any amb activitats i propostes repartides entre totes les estacions. L'any passat, per exemple, en els mesos més calorosos, 1 milió i mig de turistes van visitar el País dels Pirineus, que avui ha presentat temporada, Mario Quero.
Amb la campanya Eleva la teva experiència, Andorra busca potenciar-se com a destí turístic estival, on destaca especialment el mes d'agost, que és el que compta amb més afluència de visitants de tot l'any. El director general d'Andorra Turisme, Batim Butsaku, destaca que volen atreure un tipus de turisme de major qualitat i posa el focus en les pernotacions al Principat.
I aquesta és l'última, pràcticament per mirar una mica, que és la nostra obsessió era de les persones que es quedin com mínim una nit a Andorra, és a dir, que no tractin a un país com si fos un supermercat o sigui, un centre comercial.
Tanmateix, Andorra busca internacionalitzar-se en altres mercats, tant europeus com americans, diversificant el tipus de turisme, tot i que sense descuidar els mercats espanyol i francès, que representen prop del 85% del total de visitants. Per aconseguir aquests objectius, el Principat ha establert diverses línies estratègiques amb la celebració d'esdeveniments d'oci o esportius com la Volta Ciclista o la celebració de l'espectacle Ilu, protagonitzat el juliol per la companyia Cicle del Sol, en exclusiva en territori andorrà.
El punt diferenciador és que es fa en un lloc una carpa feta a mida. No és un espectacle que es pot veure en qualsevol ciutat gran d'Europa o del món.
Per últim, Batim ha destacat l'aliança amb National Geographic per visibilitzar les joies naturals del Principat o les falles que es fan a Sant Joan i que són patrimoni de la humanitat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja estem a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra. És temps de parlar d'esports avui amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Doncs ressaca dura i dolenta per la gent del Barça, eh? Derrota en bàsquet, derrota en futbol...
Creu en futbol, creu en bàsquet, però sobretot creu en futbol, eh? Després de la derrota 4-3 davant de l'Inter en un partit espectacular, en un partit històric, en un partit que deixa moltes puntes perquè l'actuació arbitral de Marciniak també ha deixat molt que desitjar en una bona part de la parròquia barcelonista, però evidentment encaixant 7 gols en 2 partits és molt complicat ficar-te a una final de la Lliga de Campions, i és el que li ha passat a aquest Barça, que això sí, tenint en compte d'on veníem, ha tornat a l'elit europea del futbol, i això també s'ha de posar en valor. Moltes puntes a comentar d'aquest partit europeu del Barça. Creu en futbol, creu en bàsquet, com dèiem, 85-84, derrota a l'última jugada a la pista del Mónaco. Kevin Panther va tenir el triple que enviava el Barça a la Final Four d'Abu Dhabi, es va anar al ferro, i aquest Barça de bàsquet li queda ara la Lliga per completar la temporada. Més enllà de l'univers blaugrana, a l'Espanyol, bona notícia, el tema del llançament d'encenedors contra el Betis es quedarà només en una multa, no hi haurà tancament de la grada. Sentirem les impressions de Carlos Romero, molt tranquil respecte a la permanència i molt tranquil respecte al seu futur. I en plana poliesportiva, més enllà del bàsquet, la presentació de Tommy Robredo com a nou director del torneig de tennis Compte de Godó.
Molt bé, tot això i més esport, com cada dia a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, José Luis.
Gràcies.
I nosaltres doncs hem de deixar parlar a l'actualitat de Catalunya i Andorra. A la tarda, a les 7, arribarà la Montse Rodríguez en la Linterna, que farà un recull de tot el que ha passat en aquestes últimes hores. Però d'aquí uns segons, qui arriba és la Pilar García Muñiz. Obrirem a la tarda i ens seguirà explicant tot el que t'interessa, sobretot centrat en el conclave que comença aquesta tarda al Vaticano. Que vagi bé, adeu-siau.